Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Jaume Ramon Roig, coordinador de la redacció de Guilova.cat, una web que neix de la transmissió d'Empuyel de Catalunya Ràdio i que se centra en cobrir l'actualitat de l'univers Barça. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana fem una petita prèvia sobre la Smart City Expo World Congress 2016, el Congrés Mundial de Ciutats Intel·ligents que es farà aquesta setmana vinent a Barcelona.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
En totes les activitats de la vida, l'esport hi té molt a veure, més en un país com el nostre, on som fanàtics de tants esports, però sobretot d'un, del futbol, i molt especialment, amb permís dels altres grans equips del país, d'un equip que és el Barça, que és un fenomen mundial i que és, sens dubte, un dels millors, indiscutiblement, un dels millors equips del món. Parlar sobre el Barça, parlar sobre futbol, ho fa moltíssima gent, a internet, en moltíssimes llengües, trobes coses realment sorprenents en malai, en filipí, en tot de llengües parlant sobre el Barça, però n'hi ha un punt central, que és Guilova.cat i Guilova.com, del qual volem parlar i amb el qual volem parlar amb Jaume Ramon, que és el coordinador de la redacció. Jaume, com estàs?
Molt bé.
Tu també te deus trobar, aquestes webs en malai, en filipí i en no sé què.
Hi ha moltíssima informació i, per exemple, no només dels seus esports típics d'aquests països, sinó que també tenen molta passió pels esports occidentals i en el cas que siguin més nosaltres, tant a la transmissió del Pujal com a Guilova, és pel Barça. És a dir, sí, sí. Hi ha una gran comunitat, per exemple, l'Indonèsia, ho comentes, és un dels llocs on nosaltres tenim més visites de gent de fora Catalunya, diguéssim, és una de les grans comunitats, a més tenen molta passió i segueixen tots els partits, Messi, Neymar, vull dir que són molt fans amb aquests països.
Comencem pel començament. El primer és això del nom, perquè ja se sap que els noms són difícils, rars, que tot està pillat, sí. Però Guilova, amb dos adreces, Guilova.cat, l'edició catalana, Guilova.com, l'edició anglesa.
Bé, per començar tot plegat, això neix des de la transmissió del Pujal, ja sabeu que Guilova és la web que neix a partir d'aquesta gran mare que és la transmissió del Pujal i que fins ara sempre havia estat programes de ràdio, però el 2010, quan comencem a introduir-nos en el món de les xarxes socials, doncs el Joaquim Maria Pujal hi veu un gran punt de creixement i un punt on hi havíem de ser sí o sí, perquè Twitter i Facebook, que era llavors quan estaven creixent, quan es començaven a implementar aquí, doncs veiem que per la nostra feina, que és aquesta feina de les 4 hores de la transmissió, però que també després continua amb tot el seguiment de la informació del Barça, doncs creiem que hi havíem de ser i que podia ser un camp a córrer, com així s'ha demostrat, i els resultats que ens ha donat. A partir d'aquí, el Quim tenia una idea, històricament, sempre quan fem nosaltres els partits de la Copa del Rei, aquests contra un equip de segona B, amb la tornada al Camp Nou, que diguéssim esportivament té poc interès o és de baix interès perquè ja està molt resolt del partit d'anada, ella ja sempre fa aventures diferents, coses que no dirien que serien una transmissió típica d'un partit de futbol. Portem des d'universitaris perquè vinguin a narrar, des d'oients perquè ho vinguin a conèixer, i una de les seves grans reptes o dels grans somnis era donar una volta al món amb la TDP, perquè...
Però això ho vau fer,
i això ho vam fer, i això ho vam fer, i aquí és on neix una mica tot el projecte. Normalment rebem moltíssims correus electrònics de gent que segueix el Barça, no només catalana, sinó gent que potser ha tingut una experiència a Barcelona d'uns mesos, d'uns anys, i que vol seguir mantenint el Barça, i que la transmissió del Pujal, que són 4 hores a la setmana, et segueixen al Barça, i el manté unit, i rebem molts mails des del Canadà, als Estats Units, d'arreu del món, des del Japó, la gent aixecant-se les 10 del matí, i una cosa que... Sempre tenim aquesta audiència, l'esmentem quan diem els correus electrònics, però no li donem l'oportunitat perquè puguin parlar a l'antena. Llavors, se'ns va ocórrer de fer la volta al món a la TDP. Vam connectar amb 65 països durant les 4 hores de transmissió, amb 65 països en directe, de diferents persones que estaven en diferents països i vam donar tota la volta al món, però mirant el mapa mundi, donant-la tot. És a dir, no ens vam deixar cap país. Recordo, per exemple, que a Islàndia ens va costar moltíssim trobar algú que pogués seguir. Vam donar la volta al món fins al Congo, a l'Àfrica, que teníem problemes per anar en una cabina. Vull dir, va ser una aventura increïble que ens va veure que la TDP, doncs sí, Està bé connectat a tot el món. Exacte, una audiència global, i a partir d'aquí ja vam veure que això doncs, podia anar més, que podíem generar una espècie de comunitat arreu del món, de gent culer, que seguís el Barça i seguís la informació del Club Blaugrana, i a partir d'aquí ja vam començar a desenvolupar la idea. Primer vam parlar de fer una volta al món amb la TDP, però dèiem que també havia de ser una cosa internacional, i aquí és quan vam anar a parar a un terme en anglès que intentés aglutinar això, la passió pel Barça i a la vegada el seguiment periodístic, diguéssim. I aquí és on neix We Love Barça, que vam crear aquest nom, i va ser on va néixer tot, i a partir d'aquí hem anat creixent a poc a poc.
Ara anirem al Willova, però ja que estaré a la TDP, clar, l'ús de les xarxes socials a la TDP ara és brutal, sí. No? És a dir, ara constantment ens esteu dient mireu el Twitter que hem penjat, el vídeo de no sé què, o mireu el Twitter que tenim una foto molt curiosa, o fem... És a dir, això, no ho sé, 4 o 5 anys, no. Ha canviat completament la manera de transmetre
els partits. Si ara escoltéssim una transmissió de 6 o 7 anys enrere, és que seria radicalment diferent, fins i tot la manera nostra d'actuar com a periodistes, perquè canvia molt. Per exemple, si la Marta Carreras doncs, està a l'estadi i un dia li va passar que hi va haver un matrimoni que es van prometre just a l'estadi i ho va poder emetre en antena, i això a la vegada van fer un vídeo que es va convertir en molt viral, va circular molt per internet i canvia fins i tot la manera d'actuar, que ja no estàs només davant d'un micròfon, sinó que també tens una càmera de vídeo i de fotos i que pots transmetre moltíssima informació. I ha canviat moltíssim. Jo diria que ara la transmissió és gairebé una transmissió multiplataforma, que no només la pots seguir per la ràdio, sinó que també és molt recomanable que puguis tenir les xarxes socials doncs, perquè podem emetre altre contingut de tipus audiovisual o de tipus informatiu també en qualsevol moment del dia, no només quan hi ha les 4 hores de transmissió. Per tant, han passat de la transmissió que durava 4 hores i només la podies sentir per ràdio, a ara que és 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any, i a més amb un altre contingut que fins ara els periodistes de la ràdio no estàvem acostumats, però amb aquesta evolució que està tenint el periodisme ens hi hem hagut d'adaptar.
Clar, perquè Willova en aquest sentit diríem que és l'extensió, la permanència de la TDP, no? De
cap a una plataforma més mantinguda durant el temps, diguéssim.
Val, i per tant, vosaltres, algú que no ho conega, és fàcil, willova.cat, o si ho volen veure en anglès, willova.com. Què s'hi troba allà dins? Què ofereix Willova?
Nosaltres, primer...
A mi sempre hi ha una cosa que em fascina, que puguin haver notícies del Barça 24 hores al dia, ho trobo fascinant. Però, d'acord, ja està.
És un altre estil. Segurament també comparat, per exemple, amb VilaWeb o així. Nosaltres teníem dos objectius clars. Un era generar comunitat, és a dir, que hi hagués un apartat de gent de tot el món que s'hi pogués trobar, que pogués, per exemple, tenim un mapa on la gent, per exemple, pot anar als Estats Units, se'n va a Nova York, sobretot en les grans ciutats on hi ha molta població, i vol buscar en quina penya es pot veure el Barça, o si jo vaig a Nova York, com puc seguir aquell partit del Barça? Doncs quan vam començar vam fer una tasca de contactar amb totes les penyes, de buscar locals també que estiguin acostumats a ser el Barça, que tinguessin
bars,
casals, per exemple, casals catalans, aquestes coses, i que poguessin volcar la informació de contacte perquè ja crea una plataforma de, doncs, si tu viatges i vols seguir el Barça, doncs també tinguis una manera de tenir-ho. A part d'aquesta comunitat també tenim una zona de blogs, si la gent vol escriure, també gent estrangera que potser no té al seu país una web tan, aquest seguiment tan continu com diem del Barça, doncs aquí ho pot trobar, i després tota la informació periodística, de seguiment, d'anàlisi dels partits, també ho vinculem molt amb el contingut que podem tenir a la ràdio, per exemple, els exàmens del Ricard Torquemada o dades que comentem amb el Carles Domènech, un altre dels punts forts que jo crec que té Willova.cat durant el seguiment del partit i que potser no és tan conegut perquè és més pels amants de l'estadística, però és el que diem nosaltres l'analytics, que aquí són totes les dades que controla el Carles Domènech de tots els partits, passades de mèrit, controls,
que ho controla tot. No sé com ho fa aquest home, però
això, això és un dels grans secrets, però és increïble perquè ha d'estar tots els 90 minuts concentrats.
Aquella vegada que diu ha fet 15 és fàcil, però hi ha vegades que diu 73 passis,
sí, sí,
14 cap a la dreta, 23 cap endavant, dius, com pot ser?
Està tota l'estona concentrat amb el partit i amb l'ordinador i a la vegada es va transmetent, doncs... Doncs és una eina...
Aquestes dades les apliqueu a
aquestes
Google.
Dades les trobem allà i després doncs, també l'endemà doncs, en podem fer reportatges més analitzant, doncs, per exemple, Ter Stegen, quantes passades ha fet bé, quantes passades ha fet malament, per què aquest partit, que el rival pressionava més, ell ha fet més passades en llarg o les ha buscat més en curt? Doncs una mica intentar donar informació del Barça, doncs, amb tot tipus de continguts, des de segurament les notícies més virals o que es poden compartir més, amb peces més de profunditat i d'anàlisi i també alguns articles d'opinió.
I com porteu això de canviar de la ràdio a la web i de la web a la ràdio?
La veritat
és... Clar, m'imagino que una, suposa, que una transmissió d'un partit del Barça deu ser molt frenètica, deu estar, diguem, molt excitats, amb molta adrenalina damunt, no? Especialment si és un partit bo, un partit important, i suposa, per tant, que després deu vindre una baixada, no? I, en canvi, vosaltres després heu de seguir amb el Willova.
No et sabria explicar, perquè jo crec que ens hem adaptat, és a dir, també som un equip, els que treballen tant a la web com a la ràdio en aquest aspecte, que som molt jove i ens hem hagut una mica d'adaptar i de buscar les coses també que creiem que poden interessar en certs moments. És a dir, el que veiem molt, per exemple, que durant el partit el que li interessa més a la gent és veure els gols, no es llegiran una peça de molts caràcters, perquè en aquell moment no els interessa, volen saber el gol, volen saber la curiositat, volen saber l'acte del partit. Llavors intentem combinar, doncs, quan és el partit, que segurament és el moment més de tensió, doncs buscar inputs de notícies més aviat breus, més aviat que es puguin consultar de forma ràpida, perquè la gent, al cap i a la fi, el que vol és mirar el partit, però a la vegada també passa això, comentar-lo per Twitter, veure la polèmica, si era fora de joc o no era fora de joc. Aquests són els continguts que més agrada durant el partit. Llavors després, doncs, lògicament, quan s'acaba el partit, ja busquem una mica més quines coses, sobretot això ens ajuda molt al Ricard Torquemada, que és un gran analista, veure quins punts podem revisar, podem tornar-ne a parlar perquè poden ser interessants també per veure l'evolució del joc del Barça o per veure quines coses estan millorant, quines coses estan empitjorant, i a la vegada fer peces, doncs, també de les rodes de premsa, de les declaracions, que aquí també a vegades es pot treure suc, o la Marta Carreras, per exemple, si entrevista amb algú i aquella entrevista no l'han pogut emetre per ràdio, doncs ens pot comentar: ei, que us envio aquesta entrevista i la podem posar a la web. Doncs busquem una mica combinar aquests dos continguts i a la vegada que tot sembli el mateix, però tot per diferents
canals. Tinc personalitat. Mm. I per si això no era prou, a més, ho feu tot en català i en anglès.
Correcte.
Per complicar-ho una
mica més. Per encara complicar-ho una mica més. Doncs al néixer el projecte vam pensar, sí, hem de fer la versió catalana perquè és el nostre públic i és el que segurament la gent coneixerà més i el que serà més senzill. Però també un dels objectius era conèixer o transmetre aquesta informació a la comunitat blaugrana del món. És un objectiu bastant complicat i ambiciós, però hem anat trobant petits mercats, petites escletxes per on poder arribar a aquesta informació. Com dèiem abans, el mercat d'Indonèsia és un dels que més consumeix i també en anglès i els agrada molt. I després també d'Estats Units també tenim públic. Segurament al continent europeu no tenim tant consum, però perquè ja està molt acostumat i té els seus mitjans també. En canvi, als Estats Units el seguiment del futbol és més, no és tan...
Més secundari.
Exacte, és més secundari. I aquí la gent, doncs, la veritat és que també els hi agrada i han buscat també tenir col·laboradors internacionals. És a dir, gent que visqui a Londres, que visqui als Estats Units, que els agradi molt al Barça, però que ho pugui transmetre d'una manera diferent. Perquè veiem que a la gent de fora els interessen més els vídeos, diguéssim així, de coses efímeres o de grans gols, de jugadors clàssics, les notícies més del dia a dia, com per exemple podria ser el judici de Messi o el cas Neymar. Això veiem que amb el contingut anglès interessa molt poc.
I aquest, la decisió, per tant, editorial, ho volqueu tot en anglès o seleccioneu?
No.
Li doneu una altra orientació?
És diferent.
El públic català té unes notícies que són diferents de les del públic.
Sí, totalment. Això, vam començar amb una fase experimental, anem a veure què passa, però ja buscàvem més que els continguts, diguéssim, que no suposin haver d'entendre molt tota l'estructura d'un Barça, per exemple, quan, i a més també fem les peces molt didàctiques, és a dir, en anglès volem ser molt didàctics. Si parlem de Robert Fernández, aquí podem dir Robert Fernández i la gent més o menys ja sap qui és, el director esportiu, però quan ho parles a gent internacional, doncs contextualitzem molt, expliquem molts els detalls, expliquem fitxatges històrics contextualitzant-ho molt, és a dir, busquem una altra manera de fer-ho, i també hi ha contingut que, diguéssim, per exemple, les juntes directives, no expliquem aquest contingut perquè veiem que realment la gent es perd i que són, entrar molts detalls i fins i tot, això que parlem del més que un club, hi ha aspectes que costa d'entendre, és a dir, per exemple, vam fer alguns articles explicant que era el més que un club, però molt inicials, diguéssim, molt tutorials, perquè la gent no es perdi, perquè, clar, els hi ve de nou, és com si nosaltres ens parléssim d'equips de bàsquet d'Estats Units. Si no saps molt bé la filosofia i no ets molt interessat, costa més. En canvi, per un públic que vol saber més el seguiment del Barça, de Messi i Neymar, que sobretot també fem moltes més peces d'aquests jugadors...
Sí, tant,
Sí, tant, es nota moltíssim.
Tant, sí.
pots parlar, per exemple, de Jordi Alba i molta gent dels Estats Units no sap qui és Jordi Alba, perquè segueixen més el que serien els grans cracs i les jugades, als highlights, que diuen allà als Estats Units, una mica busquen més el perfil aquest, més, no et diria que anecdòtic, però sí que crida més l'atenció.
I són aquests dos? No, o sigui, ni Piqué, no. Ni Iniesta, ni
res. Per exemple, Xavi Hernández és bastant poc conegut. És a dir, potser ara més als països asiàtics, després de l'arribada al Qatar, però als Estats Units és molt poc conegut.
Sí, molt són ells dos.
Sí. Aquests són els grans reclams.
Més que el Suárez, també.
Sí. I tant. Neymar, és a dir, és del... té com aquests imants mediàtics que ho atreu tot i que agrada molt sobretot a la gent jove. També això sí que és veritat, que és un públic més jove. Però, i Messi, perquè és Messi, i segurament és el millor jugador de la història del futbol, però Neymar té un reclam publicitari que enganxa molt tots els continguts que comparteix també les seves xarxes socials. És molt bo en aquest aspecte, i, bueno, és molt bo, i té un equipàs increïble clar, darrere, clar. Que és una multinacional.
Els jugadors avui ja no ho fan quan... No, bueno, no sé si el Piqué, quan va fer allò del Periscope, que va sorprendre a tothom, va deixar de fer-ho, no? Ja no
sí, va deixar de fer. Ell explicava en aquesta entrevista que li van fer al Sense Ficció de TV3 que ningú li havia pagat per fer Periscope ni havia rigut res, sinó que va veure que estava de moda aquesta aplicació i ell s'hi va llançar, i en aquest aspecte, per mi, Piqué segurament és dels jugadors de la plantilla del Barça que més ho sap utilitzar per ell mateix, diguéssim, perquè, no, perquè produeix molt contingut propi, en canvi els altres tenen sempre un...
Però Piqué fins i tot té empreses de tecnologia. Sí, la seva vida de privada, diguem-ne, ha muntat...
Li encanta, i té relacions amb el propietari de Facebook, que quan ve sempre aquí a Barcelona es troben, i li encanta aquest món, sempre ho ha reconegut. Sí.
Mm-hmm. Escolta, en aquesta part, la part... En llengua catalana, diguem, clar, us recolzeu molt en la transmissió, sou gent molt coneguda tots, etcètera, etcètera. La part internacional deu ser molt difícil, no?, competir, perquè, clar, el món és molt gran i tothom fa de tot, no?,
hi ha
fins i tot els grans mitjans globals, jo què sé, l'ESPN o el no sé què, o la BBC, o... Clar, tothom fa molt, no? Sí. Com trobes un forat allà?
Nosaltres el que hem buscat és l'especialització màxima, és a dir, informació del Barça basant-nos en els vídeos dels gols, en les jugades que poden ser més atractives, en vídeos d'entrenaments, que això també agrada perquè no estan acostumats, és a dir, contingut molt viral a nivell audiovisual, que es pugui compartir molt fàcilment, i després... doncs explicar una mica el que és la filosofia Barça, per exemple, també tenim analistes de fora que ens expliquen com és Rakitic, però clar, si jo parlo de Rakitic, jo ja conec que ja va jugar al Sevilla, que també es va formar a Suïssa, tot i que jugui amb Croàcia, però això per la gent de fora no ho sap. Llavors, aquí doncs els diem, aneu a intentar buscar un perfil, però que sigui per gairebé per persones que desconeguin gairebé qui és Rakitic, perquè és que la veritat és que molta gent desconeix qui és Rakitic. I busquem això, doncs fer-ho molt especialitzat, molt concret, i que pugui treure molts fans del Barça. El que passa que tens raó, costa molt més si tu estàs als Estats Units seguir una web de Barcelona que seguir una web d'allà, però com que al conèixer el projecte, doncs el que tenim és una audiència molt fidel, i això és el que... permet que es pugui mantenir un
poc. I vosaltres feu una cosa que és... jo ara parlo des de fora i que ningú se senta agredit per el que diré, però el món del periodisme esportiu és molt destroyer.
Realment,
t'hi trobes coses que, diguem, en el món del periodisme no esportiu no estem acostumats a... Recordo fa poc entre dos diaris de Barcelona publicant-se la portada de l'un de l'altre i insultant-se, unes coses realment molt sorprenents, no? Vosaltres, des del primer moment, i això m'imagino que és la continuïtat amb el model de la transmissió d'en Puyal, he votat per un periodisme molt seriós. Sí que pot haver un dia que algú teniu la sort de que pilleu el moment que s'estan declarant al camp, sé què, que és l'anècdota, no? Però el periodisme de Willow és un periodisme que no cau en aquesta part hooligan, agressiva, etcètera, etcètera. No?
Això ja suposo que és escola de Puyal i que és amb el que hem après i el que hem treballat sempre. El que hem volgut és intentar-ho seguir, adaptant-nos al mitjà, perquè sabem que també és un mitjà molt competitiu, tot el tema d'internet, i que es parla molt d'això de buscar el clic, de buscar les informacions, però sempre donant notícies contrastades i sempre donant aquest to de rigor que he tingut sempre a la transmissió del Puyal. Després també sí que és veritat que busquem, com fem a vegades a la transmissió, quan un partit està resolt per 4-0 i és més avorrit i la gent no tem que ja perd una mica el ganxo al partit, doncs intentar... comentar coses curioses, fer una mica més de distracció en un món, que és veritat, el periodisme esportiu, que segurament és diferent al periodisme polític. Recordo el gag que van fer fa poc a TV3 parodiant el teatre amb el futbol, com si tractessin el teatre els periodistes de sí. futbol, i era molt bo, i es veu una mica la paròdia, i és veritat, s'ha caigut amb això, segurament per part de les dues bandes, perquè per part dels periodistes, per potser no haver professionalitzat, i per part de l'audiència, perquè també és el que vol més. Llavors, a vegades cal trobar l'equilibri en aquest aspecte.
Però, en canvi, vosaltres seríeu un model en aquest sentit, és a dir, la transmissió sí. d'en Pujal continua sent de referència, vosaltres, és a dir, no és... N'hi ha un punt, segurament, de que, evidentment, és més fàcil fer l'altre tipus de periodisme, perquè no té igual, no, sí, no sí, tens que perdre sí, sí, temps sí, sí, sí. contrastant ni tot això, no? Però l'èxit de Willova i de la transmissió de la TDP demostra que pot haver sí. un periodisme sí, sí, seriós, sí. també, parlant
nosaltres d'esports. Nosaltres aquest és l'objectiu i el que treballem, és a dir, peces d'analitzar els partits és que costa trobar-les fins i tot, és a dir, peces per què ha passat allò amb aquest partit, doncs això ho intentem explicar, per què aquest jugador ha baixat el rendiment o quines claus poden ser perquè això hagi canviat, doncs intentem buscar més enllà la profunditat del que pot ser, i amb això també tenim algunes firmes d'opinió que ens ajuden, anem canviant també i anem buscant una mica de donar una visió més global i no quedar-nos en el simple fet del partit, de lo que vulgui passar, sinó fer una mica més extens i complementari. A vegades també a Willova pengem les editorials del Quim, les que doncs, tenen més repercussió o poden ser més interessants o que poden agradar més a l'audiència, i també les pengem allà i també marca una mica la diferència respecte a altres mitjans. Això sí.
Aquest món és un món en constant evolució. Ara comentàvem sí. el Periscope famós de Piqué, que crec que en va fer 3 o 4, però sí. va ser una revolució monumental. Com ho feu per estar al cap del carrer de tot això? O no us sentiu pressionats i, escolta, no cal fer-ho tot i no cal...
D'una forma, ja és la manera de viure el periodisme que hem viscut amb el Quim. És a dir, jo, per exemple, des de que vaig començar, que vaig acabar la carrera, vaig començar la transmissió del Pujal, i llavors sempre el que ens ha demanat és que hem d'estar pendent de tot el que passi, de tota la informació, tant a nivell informatiu, tant a nivell de mitjà. Però segurament pel Pujal el més fàcil hauria estat no entrar en aquest món de les xarxes socials, perquè menys feina, seguim amb la transmissió, que és el que hem fet tota la vida, però ell en canvi s'hi ha volgut implicar moltíssim i sempre ho segueix i sempre pensem en nous formats. També vam aprofitar molt per fer jocs, per fer concursos o fins i tot concursos a nivells històrics. L'any passat vam fer, que va tenir molt d'èxit, el top 10 dels 40, que era triar el top 10 dels millors jugadors dels 40 anys que el Quim havia retransmès a la ràdio, i vam fer un concurs a través de les xarxes, i aquí hi havia una bona combinació perquè es veia també l'opinió de la gent jove respecte a l'opinió de la gent que té més edat i perquè ha seguit el Pujal des dels inicis. I a la vegada els dos participaven a les xarxes socials, que això és el bo, que no només es quedava en un segment de la població més jove, sinó que també s'adaptaven, i a partir d'aquí doncs hem anat fent. Ara tenim també l'Instagram, Facebook, Twitter, de xarxes socials, i també vam fer periscops en el seu moment, o a vegades per fer concursos o alguna roda de premsa, doncs també l'utilitzem. I és adaptar-nos una mica amb aquest món de les noves tecnologies, que ja sabem que és, no diré que boig, però que canvia molt constant.
Però al final sempre des del periodisme, com a principi bàsic. No? Quantes, diguem, si tu tingués que dir en els anys aquests que porteu, quants anys fa ja que feu Willova? 4?
Willova jo crec que són 4 anys.
4, sí, no? Sí. En aquests 4 anys n'hi ha hagut alguna cosa que tu de sobte has dit, ostres, això sí que no m'ho esperava. Ho dic perquè passa molt en periodisme a internet, de que de sobte n'hi ha algun moment, alguna... abans comentaves en la ràdio el dia aquell que vau pegar la volta al món, no? Aquestes coses que de sobte t'encenen com una llum dient ai, això sí que no hagués pensat mai que podia passar.
És a dir, passa a vegades, el que passa que com que va passant tot tan ràpid, cada setmana tens sorpreses, per exemple, el que encanta molt a la gent, i jo em pensava que aquestes peces doncs, potser no interessarien mai, resums de jugades de Messi, és a dir, resums aquests que es poden trobar a internet, de jugades o fins i tot...
Les 20 jugades més espectaculars de Messi.
O fins i tot de coses una mica estranyes. Les 20 millors sotanes de Messi, o els túnels, els millors túnels, els millors driblings, o les millors faltes, o coses estranyes, això a la gent li apassiona i és un contingut molt viralitzat. És a dir, que té moltíssimes visites i que arriba moltíssima gent. El que vol passar després també, en l'altre aspecte, que et pots fer un informe analitzant un munt d'estadístiques, un munt de dades, i et pots passar un munt d'hores i després
no interessa
ningú. Llavors, és una mica això. A vegades també va en funció d'això. El que interessa molt, i això ho veiem als pics de les gràfiques de visites, són quan hi ha celebracions dels títols del Barça, perquè llavors tothom està encantadíssim.
Sí, la rua, diguéssim.
La rua, els dies de les rues... És a dir, hi ha més visites fins i tot els dies de les celebracions que els dies dels partits. Segurament perquè la gent dels partits està més concentrat, però després vol saber tot el que passa a la celebració, tot el que passa quan farà aquells parlaments al Camp Nou, que a vegades hi ha càntics famosos o provocacions del Piqué, per exemple, i això passa. I també el que ens ha adonat molt és que l'audiència respon també molt al moment de com va el Barça, si va bé o si va malament. Recordo quan hi va haver tot l'enrenou aquell de Messi, d'Anoeta, ara farà dues temporades. Aquell famós dia, que després no van entrenar el dia de Reis, doncs per dir que Messi no havia entrenat el dia de Reis ens deien que estàvem exagerant-ho tot i que estava havent un conflicte. Realment després es va demostrar que sí que havia passat tot aquell problema. Però veus una mica l'audiència que també va en funció molt del tarannà culer o de la manera de ser del culer, que allò que diuen dels equilibris i de la balança, doncs això ho notem també al Globo.
En el vostre cas, a més, tractant-se d'una cosa tan centrada, n'hi ha un públic molt específic que serien els jugadors, la junta directiva, els treballadors del Barça... I us arriba alguna vegada, us segueixen, es piquen si els dieu algo que no toca... Suposa que deu haver jugadors... Clar, jugadors catalans deuen seguir-ho més que aquests altres que són més contractats, diguem-ho així.
En aquest cas recordo que era un vídeo del... Alguna cosa del Gerard Piqué, que ens va felicitar per alguna cosa que amb algun mitjà, ara no recordo exactament el cas, però amb algun mitjà madrileny s'havia interpretat d'una manera i aquí vam posar unes imatges que es demostrava que exactament no era així i ella ens va
felicitar. Això al Piqué li passa cada dos per tres.
Sí, això li passa molt. Clar, són només els jugadors, clar, uns jugadors que no entren en cap polèmica ni que mai passa res, doncs passen bastant d'aquest aspecte. I a la junta directiva potser més ho vam notar quan hi va haver el període electoral, que a vegades si donaves alguna enquesta, si donaves alguna informació sobre aquest tipus, aquí sí que hi ha més tensió.
Especialment sensibles.
Sí, després al dia a dia no es nota tant, no sé, que hi hagi algun tema greu o alguna cosa, o també, per exemple, amb les portades que fem també aquestes gràfiques i així, per exemple, el Claudio Bravo va compartir una de les nostres, que això ens va fer molta il·lusió, al seu Instagram i també va tenir molt èxit, doncs vull dir, també estar atents als que passa, no és un... constant del dia a dia, però de tant en tant sí que rebem alguns inputs d'aquesta...
Xame, dos minuts només per parlar del Barça. Com està això enguany? N'hi ha molts dubtes.
Hi ha dubtes.
És que no em deixaran acabar l'entrevista si no te pregunté alguna cosa sobre això.
Hi ha dubtes, però si analitzem les dues últimes temporades de Luis Enrique, és molt aviat i sempre aquests mesos d'octubre, novembre, que hi ha molts partits de seleccions, que hi ha moltes lesions, que hi ha... que diguéssim que no és la continuïtat que segurament agafa l'equip després als mesos de gener, febrer, quan encadena ratxes, hi ha moltes rotacions. Jo crec que això es nota en l'engranatge de l'equip, que diguéssim ara és com s'està construint la base per després donar resultats. La temporada del triplet va passar això, recordem, a Noeta, no cal anar tan lluny com ho recordàvem, l'equip estava molt pitjor i la situació era molt perillosa, però tota la feina prèvia, que jo crec que això de Luis Enrique ho ha mirat molt en l'aspecte físic, després evolucioni. I l'any passat vam tenir problemes molts de lesions, recordo que Messi va estar dos mesos, que precisament en aquests octubre-novembre lesionat, i després l'equip va arribar molt just i quan vam perdre contra l'Atlètic de Madrid a la Copa d'Europa, que de fet va ser l'única taca negra de l'expedient, jo crec, de la temporada passada, que es va guanyar Lliga i Copa, es va comentar això, que l'equip havia arribat molt just, que s'havien de fer més rotacions. Doncs jo crec que aquest any Luis Enrique vol introduir aquest nou aspecte en l'equip i que els jugadors ho assumeixin, el que passa és que costa trobar la continuïtat en el joc, que jo crec que és el problema que està tenint el Barça, que encadena bons minuts, bones parts, per exemple el partit de Manchester, per mi la primera part va ser increïble,
i després l'equip va ser... Futbol és una cosa estranya, perquè té molt de... No sé si és absurd, això, però té molt de ment.
Sí, no sé si d'aquella frase que el futbol és un estat d'ànim, sempre que la deia Valdano, doncs vindria a ser això i la mentalitat d'un equip que sembla que vagi molt bé, però li passa un aspecte negatiu o una cosa negativa i es desinfla. Doncs això és una mica el que s'ha d'anar treballant, però jo crec que per qualitat...
Tu estàs tranquil, diguem.
Sí, jo crec que sí. No cal patir, tan aviat no hem de patir, estem al novembre.
Molt bé. Jaume, sempre a l'internauta ens agrada acabar amb una pregunta una mica absurda, perquè no té contestació possible, però el que fa que el convidat tinga que imaginar, no? Que és, a on vos vegeu d'ací a 5 anys? Com penses...
D'aquí 5 anys.
Com penses que... Què penses que estareu fent?
Si podem fer respostes d'això una mica còmiques, te diré gairebé el psiquiatre, perquè potser és quan es retira Messi d'aquí 5 anys. I l'altre dia ho deia...
Sí? Crec que 5 anys s'ha de retirar, ja?
No ho sé, però no em veig Messi...
Aquest home s'haurà de retirar algun dia.
Ara, ell és del 87, per tant, l'any que vam tenir entre 30 i 35, jo crec que... Veurem, potser això canvia, però... Hi havia una frase molt bona de Mourinho que deia això, diu, clar, quan d'aquí 5 anys Messi s'acabi, què farem amb les nostres vides? Es preguntava una mica així filosòficament, perquè jo crec que no estem valorant prou viure en aquesta època de Messi i gaudir cada 3 dies de l'espectacle que et dona de maneres diferents, perquè és un futbolista que ha anat evolucionant molt i que és un plaer. Jo crec que l'hem de gaudir i fins que hi vulgui, perquè ja acabarà decidint quan plegui, quan amb ell li vingui de gust.
Però a part de Messi, periodísticament què et sembla?
Periodísticament, doncs...
Que tot això de les xarxes socials serà molt més espectacular encara.
Anirà més. Pel que veig també, fins i tot, jo ara tinc 30 anys, i pel que veig la gent de 20 busca molt més també el contingut que gairebé en un minut estiguis informat de tot. I això també s'haurà de veure l'equilibri. Jo crec que s'està perdent també una mica la lectura pausada o poder agafar reportatges més treballats i que doncs, l'Snapchat, per exemple, que és una aplicació que en un minut connectat ho saps tot, clar, però és que també potser a vegades hem d'aprofundir una mica i em fa por que quedi tot molt superficial. Per tant, jo crec que una de les lluites del periodisme és buscar una mica que hi hagi la profunditat i que els articles aquests, diguéssim, més treballats siguin més llegits i més ben valorats. Però és una incertesa perquè si fa 5 anys em fan aquesta mateixa pregunta, jo crec que no, ningú hagués respost que estaríem com estem, però bé.
Molt bé. Jaume Ramon, coordinador de la redacció de Willova, www.willova.cat en la versió en llengua catalana, willova.com en aquesta versió en llengua anglesa. Gràcies per la feina que feu, per adaptar-vos constantment en un món tan complicat. I gràcies per compartir aquesta estona també així a l'internauta.
Igualment, un plaer.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La branca de la ciència que està centrada a millorar el nostre dia a dia avança a passes de gegant. Un dels últims invents és un software creat pels enginyers de la Universitat d'Oxford capaç de llegir els llavis en gran precisió. Es diu LipNet i permet traduir correctament el 93,4% de les proves que s'han fet, mentre que la majoria de persones només són capaces de reconèixer una de cada 10 paraules. Aquest programa podria ser un avenç per a les persones amb discapacitat auditiva. Barcelona acollirà a partir de dimarts la 6a edició de la Smart City Expo World Congress 2016, l'edició més gran fins ara del principal esdeveniment mundial sobre ciutats intel·ligents. Comptarà amb més de 600 ciutats, 412 ponents i 576 expositors amb les empreses líderes en la indústria de solucions urbanes intel·ligents. L'esdeveniment, organitzat per la Fira de Barcelona, posarà el focus en les ciutats i en les diferents iniciatives que s'estan aportant a terme arreu del món per dotar-los de més poder i fer que les metròpolis siguin més humanes.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Bona i negra tarda.
Bona i negra tarda. Encara es fa fosc molt d'hora.
Ara es fa, sí, amb això que hem canviat l'hora...
És un problema. Però ens penso parlar de petits grans problemes avui.
Petits grans problemes. Petits, des del punt de vista informàtic, són petits problemes.
I
des del punt de vista del pobre que li passa, són grans problemes.
I depèn de quin moment t'agafi, són molt grans els problemes.
Molt grans problemes. Sí, avui vull parlar de coses senzilles i seguint el que a mi m'agrada fer, jo no donaré normes de feu A, després B, després C, us donaré unes idees perquè després la gent pensi i s'espavili.
I que llavors cadascú investigui una mica.
Cadascú o investigui o s'atreveixi, perquè una de les millors coses que tenen els ordinadors és que et pots atrevir a fer les coses.
Però sempre hi ha aquella por a... Ai, i si li faig el reset i s'espatlla? I si el desconnecto massa i no es carrega la bateria? No? Sempre hi ha aquesta por, no?
Però sempre el recuperes, i sobretot si tens còpies de seguretat. És a dir, el més important és tenir còpies de seguretat. I a partir d'aquí...
Provem.
Provem.
Tu ens recomanes que provem. Bueno, primer és, què passa si no ens arrenca l'ordinador?
Què passa si anem a connectar l'ordinador, li donem a l'interruptor i allò no funciona, no fa res.
Primer
absolutament
mirem que
res.
La bateria estigui carregada.
Bé, bàsicament, estava pensant en els de sobretaula i després parlarem específicament dels problemes dels de...
I què hem de fer amb un de sobretaula si no ens arrenca?
Mira si estan connectats.
El
primer de tot, però, i la quantitat de vegades és allò que t'han tret a l'endoll i han connectat un aspirador i dient, després el torno a connectar i el torno a connectar, no és veritat?
Primera regla, doncs.
Primera regla, sempre, sempre, sempre mirar si té corrent. Perquè pot ser una tonteria més que l'endoll, pel motiu que sigui, hagi perdut la corrent, hagi saltat un diferencial, que allà no arribi corrent, tinguem llum, però que no hi hagi corrent en aquell endoll.
Val.
O la connexió, i aquesta també és molt important, tots els cables han d'estar ben posats. Tots. I el primer, el de la corrent. És a dir, si veus que allò balla, l'ordinador no funcionarà.
Què més?
Normalment, els ordinadors tenen un pilot, un llum,
sí,
o una cosa que s'encén. Si veieu que allò no s'encén, vol dir que el cable està malament, normalment. Podria ser, i llavors aquí ja partem, anem a la fase 2, podria ser que estigui tot bé, tot enxufat, tot al seu lloc, però que allò segueixi sense arrencar. Pot haver passat que s'hagi fet malbé la font d'alimentació.
D'acord.
La font d'alimentació, els ordinadors normalment es connecten a 220, i la font d'alimentació transforma aquesta corrent alterna, corrent contínua, a 5-12 volts, depèn de per quins subits. El que li passa és que això és el que pateix sempre quan la corrent té alts i baixos, això pateix i arriba un moment que pot petar. I és bastant
normal. I llavors què hauríem de fer? Canviar el cable?
No, canviar el font d'alimentació.
Canviar...
La treus, la poses, és molt simple, les venen, són estàndards, les venen a qualsevol lloc, o ho portes a un servei tècnic, o tu mateix, si veus que la pots canviar, la canvies.
La canvies, ja està.
És molt simple, són quatre cargols i molts connectors que has de pensar de no oblidar-te en cap de connectar. És a dir, perquè si et deixes un connector de la font d'alimentació,
sempre hi ha algun cable que...
Què
més?
Si teniu un portàtil, penseu una cosa, si s'ha descarregat la bateria i l'endolleu per començar a treballar, us pot passar que no funcioni res. La bateria normalment necessita tenir una mínima càrrega.
És a dir, no és enxufar i encendre.
No és allò que dius, ara el poso i ja funciona. Espereu 5, 10 minuts, que tingui una mínima bateria perquè allò funcioni. Això té un avantatge, un portàtil. És a dir, si se'n va el llum, el portàtil segueix fent la seva vida i segueix treballant. Amb un de sobretaula no se'n va el llum i el de sobretaula et queda sense ordinador.
I si no és el... I posem pel cas que la bateria està bé, llavors què hem de fer?
Doncs portar-lo a un servei
tècnic. Portar-lo a un servei tècnic.
Portar-lo a un servei tècnic, que és el que sempre hem d'acabar fent. Si les... A veure, depèn de l'humanetes que siguem. És a dir, si som espavilats...
I ens atrevim,
doncs
som-hi. Però si no...
Si no, a un servei tècnic. A un servei tècnic. Pensa que això de canviar la font d'alimentació, amb un portàtil, podria ser tan simple com trobar a un amic que tingui un de similar, que et deixi el seu transformador, el posis i dius, ostres, amb aquest transformador sí funciona.
És una altra prova que podem fer, no?
Canvies el transformador, compres un transformador d'aquests multimarca, que serveixen per tots els dispositius, que et pot costar 13, 14 o 15 euros, i amb això tens resolt. O sigui, la major part de problemes, moltes vegades, és no li arriba corrent a l'ordinador. Si no li arriba, doncs, mirem de veure-ho. Si no s'encén ni pilot ni res, és que ja tens alguna cosa que falla.
I si la pantalla no s'encén, què hem de fer llavors?
I si la pantalla no s'encén, el primer que hem de fer també és mirar que estigui enxufada.
Aquesta és la regla d'or,
La regla d'or.
Mirar que tot estigui enxufat.
És a dir, us puc assegurar que moltes vegades és que estava el cable fluix...
És que han volgut passar l'escombra per sota i han tret els cables...
O el cable que connecta la pantalla s'ha afluixat pel motiu que sigui... I aquella pantalla no funciona. Doncs, primer de tot, mireu els cables. A la pantalla tenim dos cables per mirar. Tenim el cable de corrent, però després tenim el cable que va fins a l'ordinador. Normalment, tots aquests cables porten uns dispositius per...
Els de cargol.
per ajustar-los i per apretar-los.
Sí.
Sempre poseu-los, els cargols aquests, apreteu-los.
Aquests dos cargols sempre els hem de cargolar.
Sempre, perquè serà... Us estalviareu problemes allò que s'ha afluixat una mica i deixa de veure's la, la imatge. O aquest, o per exemple, els cargols... Els, no, el que ja no són cargols, que té el clic quan és un connector de xarxa, que és aquell que és com similar al del telèfon, sí, que quan l'entres fa un clic,
clic.
Aquell clic és una pastilla de plàstic que puja i el deixa trabat. Si es trenca aquella pastilla de plàstic...
I no es queda trabat, és que llavors...
I no es queda trabat, és a dir, esteu condemnats a tenir errors. Per un euro o dos euros que us costarà el cable, aneu i compreu un cable que faci clic quan el connecteu.
I ens n'oblidem.
I us estalviareu molts problemes.
Anem al següent?
Bé, en la pantalla també podria ser que tinguéssim un problema amb la targeta gràfica. Llavors, si tenim un problema amb la targeta gràfica...
Servei tècnic, perquè això ja és obrir la torre de l'ordinador.
Això ja és una mica, sí. També pot passar que tingui uns colors estranys, la pantalla. Allò que es veu...
Sí, i llavors què hem de fer?
Ajustar. Normalment sempre passa perquè el cable aquest que dèiem de connexió a l'ordinador, passen els tres colors. El famós RGB...
Sí, red, green, blue.
Red, green, blue. Aquests tres colors passen amb tres cables. Doncs igual un s'ha trencat, no està ben connectat, allò que no hem apretat els cargols, i dos també, un no està bé. Aquestes meravelles de colors que veus, pot ser que sigui tan senzill com tornar a apretar el cable, o agafar un altre cable i posar-lo. És a dir, els cables acostumen amb el temps, i quan els dones els enterotilligues molt i tot això, acostumen a trencar-se. Doncs demaneu un altre cable per fer la prova,
sí,
abans de comprar-lo. Bé, bueno, si el compreu, compreu-lo, i després, si no bueno, és, el podeu tornar.
No sempre hi ha aquell calaix on, on hi ha molts cables que potser n'acabem trobant un
que
necessitem, no? Si tanquem l'ordinador a la brava, què?
Voluntària o involuntàriament. Perquè imagina't que passa algú amb el... amb el peu i li fa una estrabada al cable que el tens enxufat a la corrent i et queda sense corrent i...
Maleït moment, eh?
Bé, escolta, què passarà? Doncs segurament que el que estiguis fent ho perdràs.
Segurament.
A no ser bé, que... cada vegada menys, perquè ara ja hi ha molts programes que graven automàticament el que estàs fent. I cada cert temps van gravant el que tu estàs fent en el disc dur o al núvol, allà on tu estiguis guardant.
Més aquestes opcions ja venen de forma predeterminada.
Moltes ja venen de forma predeterminada. Per tant, si tens un programa que vagi guardant cada cert temps, t'estalviaràs patir per dir, home, potser l'última ratlla del que estàs escrivint l'has perdut. Va. O si estàs fent un full de càlcul, els tres últims números els has perdut. Però no perdràs tota la informació. El que et pot passar, i això ho deixem per la setmana que ve, és que quan el tornis a posar en marxa, al Windows et surti aquella pantalla blava tan famosa que diu el disc necessita regenerar-se, recuperar-se, el sistema operatiu, no sé què...
Vol fer-ho ara?
Vol fer... No, donen moltes alternatives.
Pregunta, no, ja.
Et diu, vol viure perillosament o ho fem? No ho diu d'aquesta manera, però ve a dir això. Però això ho deixarem per la setmana que ve. Que passa. Ara estàvem parlant de... Ens hem quedat... Clar, és important tornar-lo a connectar. És a dir, si ens han tirat el cable...
Tornem-hi.
Tornem a connectar-lo. Què més? Tanco la tapa del portàtil.
S'apaga?
S'apaga, sí. S'apaga... Sí, però no.
Què vol dir
això? Es queda en hibernació.
En repòs.
Es queda en repòs, de manera que quan tu el tornis a obrir, aquell ordinador estarà exactament en el mateix punt que l'has deixat.
Però jo, si he deixat un document obert...
Estarà exactament en el mateix punt.
No.
Però això gasta corrent.
D'acord.
O bateria del portàtil, en aquest cas.
Però en gasta menys.
Gasta molt poca, però no ho podeu deixar una setmana.
Clar.
És a dir, això, si el deixeu per unes hores o fins l'endemà, no hi ha cap problema. Bé, no hi ha cap problema si teníeu bateria. Clar, si estàveu a 0,5 de bateria, ho tenim fotut, però si teníeu bateria, podeu deixar-lo un dia, dos dies, tres dies, torneu a aixecar la tapa del portàtil i tornareu a estar exactament allà on estàveu. Recordeu que hi ha molts portàtils que us obliguen a pitjar alguna tecla per dir, desperta't.
Torna'm a despertar, sí.
Sí. Hi ha alguns portàtils que el que fan és... Quan veuen que estan molt justos, la informació que tenen en memòria la graven al disc dur.
D'acord.
De manera que no la perdran mai, perquè la propera vegada quan l'arrenquis, fins i tot si t'has quedat sense bateria, clar, li has de donar bateria, llavors ha de tenir bateria per arrencar, però llavors
memòria.
Recupera aquesta memòria que ha guardat al disc dur i ho fan automàticament. Si porten molta estona o molts dies parats i veuen que s'estan quedant sense bateria, l'últim que fan abans de morir és guardar-se el disc dur.
Tot això fa 10 anys no ho feien, eh? Tot això perdies el treball i s'havia acabat.
Bueno, però la humanitat avança.
Avança, avança.
Perquè, per exemple, la següent és el ratolí fa el tonto.
Bueno, un clàssic. I
què que és
fer,
un
llavors?
Bastant clàssic. Deixa'm fer una mica d'història. Abans els ratolins anaven amb una roda.
Sí, amb una piloteta.
Amb una piloteta. Metàl·lica. Bueno, metàl·lica o no metàl·lica, és igual. Però sí. Aquella piloteta tenia uns rodaments que feia rodar i segons estaven en un angle de 3 i segons rodava... doncs anava cap a un costat o cap a un altre. El que a tots ens ha passat és que quan tu fas rodar el ratolí per sobre una taula...
Allò no es mou o va d'una banda a l'altra?
La porqueria que hi ha sobre la taula va passant de la roda als rodaments.
Sí, sí, sí.
I allò, arribava un moment que allò no funcionava mai.
Es creava com un burrissol.
Un burrissol, no, allò era una fàbrica de burrissol.
Jo me'n recordo que cada cert temps havíem de desenroscar,
treure la bola,
la bola
i llavors amb unes pinces o amb un raspall, netejar tot allò. Ja no en queden, crec, d'aquells ratolins. No, ja si en queda algun, està al museu.
Sí, sí.
Però ara els ratolins són òptics. Mm. És a dir, el que fan és emeten un llum contra la superfície, aquest llum torna i en funció del que triguen, va... tota una sèrie d'històries de difraccions i coses d'aquestes, doncs sap per on t'està fent, si s'ha de mou una malla, dreta, esquerra i tot això.
Val.
Llavors, és important que no ho fem a sobre una taula de vidre.
Per què?
Perquè el llum aquest se'n va cap avall.
I no rebota.
I el que passa quan el ratolí comença a fer el tonto és perquè l'estem fent anar per una superfície que té dibuixos. Molts dibuixos.
Llavors, el millor que és? Què hem de fer?
Una superfície llisa.
Val.
Simplement.
I ja està.
O canviar el ratolí per un trackpad.
Ficar-hi un paper. Per exemple,
ficar-ho en paper o anar a comprar un mousepad d'aquests, un...
Sí.
Com es deu dir un mousepad en català?
Ara
una alfombreta.
Una alfombreta.
Una alfombreta pel ratolí, doncs comprar una alfombreta que sigui al màxim de llisa. No cal que sigui llisa, però clar, no hi poseu un dibuix cubista amb molts puntets, perquè aquell ratolí es tornarà tonto.
I sobretot, bueno, que no li falti pila.
I a l'usuari.
I que no li falti pila. Aquesta seria l'altra, eh?
A veure, si és amb cable, no passa res perquè l'ordinador li dona l'alimentació.
Ah, clar, prefereixo els inalàmbrics.
Els inalàmbrics, sí, si fa el tonto i esteu en una superfície normal, aneu a canviar les bateries perquè us esteu quedant sense.
Això és ratolí, i si ens salta una tecla, què? Perquè també és un altre clàssic.
L'altre clàssic és que li dongueu una trompada o se us caigui o el que sigui i salti una tecla.
I salti la tecla.
Llavors... el meu consell és, si és un teclat d'un ordinador de sobretaula, això vol dir que ja comença a estar cascat. Aneu i compreu un de nou.
Directament.
Per 10 euros trobareu un teclat nou.
Sí.
No us gastareu més que això. Si, però, clar, el problema és si és d'un portàtil. Perquè, clar, no podem llançar el portàtil i comprar un portàtil nou.
No ho farem, això.
No ho farem. Llavors, hi ha sistemes, hi ha botigues que et venen... una tecla té tres parts. El caputxó que veiem tots,
sí.
Però després té un parell de peces que són amb les que fa pinça per acabar fent el contacte perquè l'ordinador se n'enteri que has pitjat aquella tecla.
D'acord.
Doncs hi ha botigues especialitzades, i us deixo el link aquest, que us venen per $4.95 totes les tecles que vulgueu.
Amb les 4.95
4.95 cada tecla, eh?
4.95 cada tecla.
I us deixo...
Si m'ho multipliquem per 24, surt un pic, això. Però bueno, ja ens compraríem
el... Llavors ja comprem el portàtil directament. No, llavors, si és més greu el problema,
sí.
El fabricant del portàtil et pot vendre tot un teclat sencer. Mm-hmm. Però clar, ja us costaria uns diners.
Bueno, sobretot sempre mirar la garantia.
Bé, el problema de que se't caigui una tecla no és molt gran, que tu la substitueixis. La garantia és que tu quan li posis el dit allò baixi i després torni a pujar cap amunt perquè no faci contacte tota l'estona.
Que no continuï escrivint tota la ratolada.
Sí, us deixo un link perquè us entretingueu veient com podeu canviar una tecla. Veureu que és molt, 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 molt fàcil.
Perfecte.
Fins i tot en els portàtils i en els que són de sobretaula, la tecla de l'espai, que és més allargada sempre, té una peça que la fa baixar, perquè clar, amb una tecla normal només hi ha un punt de contacte.
Mm-hmm.
A la de l'espai hi ha 2, 3 o fins i 4 punts de contacte.
D'acord.
Perquè segons on tu li donis, faci el contacte que ha de fer.
D'acord.
Us explico una mica d'historietes i de batalletes de què eren els teclats i totes aquestes històries, perquè abans i ara tornen a haver-hi teclats especials perquè tu quan pitxis notis més clarament que tu aquella tecla està fent contacte, que està fent el soroll.
D'acord.
Són els famosos teclats d'IBM dels anys 80 i 90. I tenen una resposta i una sensibilitat molt superior als teclats d'avui en dia, que hi ha vegades que no saps si has pitjat
la tecla. Estàs apretant la tecla o no l'estàs apretant?
Doncs ja s'han tornat a comercialitzar teclats especialitzats dels anys 80 i 90.
És que hi ha gent que prefereix...
Que tenien una vàlvula de buit, tenia un buit, sí, que era el que feia el contacte entre la tecla i el teclat, no, per veure que allò havia
allò
fet
baixava
el clic. Allò, sí, sí, baixava una estona.
Hi ha gent que està acostumada a treballar amb teclats antics i que no els vol deixar per res.
Escolta, i si tu en saps teclejar de ràpid,
amb allò
és
ràpid,
una meravella.
Molt bé, perfecte. Què
I
més?
Què passa si se'ns mulla el teclat?
Dramàtic.
Bé, si se'ns mulla el teclat i és de sobretaula, només se'ns mullarà el teclat. Imagina't que se'ns ha caigut tot una...
Una gerra d'aigua.
O un cafè que estàvem bevent i s'ha caigut per sobre. Però si se'ns mulla el teclat del portàtil, el drama és... Perquè allò va cap a dins.
Hi ha un moment de pànic. Què hem de fer després del moment de pànic?
El primer que hem de fer és parar-ho tot.
Tot?
Tot. Parar-ho tot immediatament. Per evitar que hi hagi cap curtcircuit. I si és un portàtil, treure la bateria. Perquè el portàtil, encara que el paris, si té bateria, allò hi ha tensions per allà dins. O sigui, el primer que hem de fer és parar-ho i treure la bateria si tenim un portàtil. I llavors començar a mirar a veure fins on t'ha arribat la tragèdia.
I què podem fer?
Bé, assecar-lo és una de les coses. Primer aixecar-lo, si és un portàtil, aixecar-lo, i mirar a veure si aquí ha passat molta aigua cap a dins.
D'acord.
Si ha passat molta aigua cap a dins, resar. Això també, resar també és una cosa que aconsellem. El monstre de l'espagueti volador, hem de resar. Doncs resar, perquè això ajuda molt, però secar l'aigua, agafar un mocador, no un paper, no, que deixarà restes.
Deixarà trossets, és veritat.
Deixarà trossets. Un mocador, també és molt aconsellable que tenir, bueno, que no tindrem a casa, però és anar-la a comprar, un pot d'aquells d'aire comprimit, l'aire comprimit, que normalment tenen aquells tubets petitons, sí,
i entre
assecar-lo primer i després passar-li l'aire comprimit, podem salvar la situació.
I llavors resar i esperar a veure què passa.
Deixar-lo que s'assequi i esperar a veure què passa.
I si no s'encén, cap al servei tècnic.
I si no s'encén, sí, cap al servei tècnic.
Molt bé. Tot plegat són clàssics que ens trobem en el nostre dia a dia.
Lo del teclat és molt, molt, molt...
Lo del teclat,
molt,
lo que et caigui un got d'aigua sobre el teclat...
Que caigui un got d'aigua... Clar, amb el portàtil és molt crític, perquè el teclat està a sobre de la placa base.
Clar.
Si se us queda una mica d'òxid, per culpa d'això, la placa base, veieu que hi ha alguna resta, el que també serveix molt és un raspall de dents.
Ah, sí? Passar un raspall de dents entre...
Passar un raspall de dents amb una mica d'alcohol.
Ah, sí?
I l'alcohol també el que fa és acabar de netejar aquell petit òxid i us en podeu sortir. Amb els telèfons...
És una tècnica MacGyver, això, eh?
Amb els telèfons hi havíem dit fa molts anys que la tècnica era posar el telèfon a dins d'un pot d'arròs.
D'un pot d'arròs.
Que l'arròs el que fa és agafar la humitat, absorbeix la humitat. Clar, un teclat no el podem posar dins d'un pot d'arròs perquè té unes mides...
Podem fer una caixa d'arròs, però ens sortirà més cara de salsa que els cargols.
Sí, sí, millor anem a comprar un teclat que no posar-lo un teclat a dins d'un paquet d'arròs de, què, de 50 quilos?
Sí, com a mínim.
No serveix, no serveix. I sobretot, una altra cosa d'aigua, i per acabar, si us entra aigua dins de la pantalla, intenteu secar-la el més ràpid possible.
Dins de la pantalla?
Sí, de la pantalla d'un portàtil.
Ah, d'acord.
Sí, sí, la pantalla, si és d'un de sobretaula, és més difícil, però si mentre us ha caigut aquesta aigua a dins del portàtil us entra de la pantalla, aneu, el primer que heu d'intentar és que no entri dins de la pantalla.
Perfecte.
Perquè dins de la pantalla llavors el desastre és total.
És total.
I ja podeu anar tirant el portàtil, perquè el cost de reparar la pantalla
és més car
superarà un portàtil nou.
Molt bé, ho tindrem tot en compte. Ens veiem la setmana que ve?
Seguirem amb petits grans problemes.
Amb petits grans problemes del nostre dia a dia. Fantàstic. Doncs la setmana que ve més.
Setmana que ve més.
A reveure.
Fins ara.
Ella tenia una rosa. Una rosa, ai, de paper. D'un paper vell de diari. D'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res. Però com una consigna circula secretament, l'emma per tot el poble una rosa de paper. L'emma per tot el poble una rosa de paper. Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc de